Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs, al vostre programa setmanal a Ràdio Sabadell que posa el focus en el teatre i la cultura L'Amunt al Taló, un programa que, amb tot l'afecte del món, prepara el fantàstic equip format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Estals, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi García, Adrià García, Marc Pont, Jan Daunis i qui us parla, Jaume Pont. Els nostres supertècnics, Sergi Cubero i Roger Benet, conjuntament amb tot l'equip tècnic de Ràdio Sabadell i la veu del programa, el Francesc Asens. I aquesta setmana tenim un programa d'aquells que fan goig, el programa número 160, en què tractarem els següents continguts. Amunt al Taló. Després d'escoltar el Taló de Fons i l'agenda cultural de la setmana, parlarem de la presentació de la candidatura de Sabadell com a capital de la cultura catalana 2024, entrevistant a la cap del Servei de Cultura de l'Ajuntament, la Jordina Puntí. Us explicarem com s'ha omplert la sala alternativa de màgia amb dos espectacles que hi estan representant el mag Dami Delusion. L'entrevistarem. Aquesta setmana toca tertúlia, i una tertúlia que és de luxe, perquè les persones convidades tenen molt a explicar i, a més, molt interessant. L'han preparat la Júlia i el Bernat amb la col·laboració de la Laura i tracta del teatre a Sabadell i a Terrassa. Per això han convidat a l'Eloi Falguera i el Josep Manel Martínez per Terrassa i el Marc Sabater i el David Bisbal per Sabadell. I els darrers minuts del programa els dedicarem a que l'Elvira ens segueixi informant sobre els petits però grans teatres barcelonins. La setmana passada van ser el Tantarantana, l'Atrium i el Versus Glòria. Quins seran aquesta setmana? Doncs quedeu-vos i escolteu. I anem per feina i comencem escoltant el comentari del taloner d'aquesta setmana. Jan Daunis apuja al Taló de Fons.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. Taló de Fons.
Molt bones a totes i a tots. Soc el Jan Daunis i m'agradaria parlar, doncs, en aquest Taló de Fons de les últimes decisions polítiques que s'han pres. Considero que el fet que ens deixin saltar-nos el confinament perimetral per assistir a mítings polítics demostra la quantitat de poder que tenen, no? Perquè altres sectors s'han vist perjudicats, limitats, com ho és el cultural, per exemple, i els polítics han aplicat les mesures sense remordiments de les conseqüències que podrien arribar a patir. En canvi, quan és a ells el que els hi toca patir les conseqüències, doncs aquí sí que ens podem saltar les normes. No es poden adaptar i fer els mítings, doncs, en versió online, per la televisió, o bé, doncs, destinant a cada polític de la seva llista, doncs, a la seva localitat i que els seus veïns el puguin anar a veure. Però respectant les normes com ho estem fent tots. Això és el que trobo injust. Tot i això, m'agradaria deixar una conclusió que va molt més enllà de si trobo bé que ens deixin saltar-nos les normes per poder assistir als seus mítings. I és que, per mi, l'error greu que hi ha aquí és que no s'aplacin, que no s'ajornin les eleccions del 14 de febrer. Jo crec que les eleccions s'haurien de celebrar quan la situació ho permeti.
La platea indiscreta.
I comencem els continguts del programa repassant la cartellera setmanal de la setmana, que, com sempre, ens puntualment ens explica i ens presenta l'Eloi García. Bon vespre, Eloi, què tal?
Bon vespre, Jaume, molt bé.
Com estàs?
Calentet, calentet, mirant el temps que fa fora.
Molt bé, així m'agrada que estiguis aquí relaxat, perquè molt, molt estressat crec que no es continua sense estar-ho, eh?
De moment no. Mira que hi ha coses que veig que ja van venint de lluny a finals de mes, dic ui, que a finals de mes tindràs molta feina, però ara ja tranquil·let.
Doncs vinga, explica'ns, què tenim aquesta setmana?
Aquesta setmana, La Llebre i la Tortuga, Titelles al Teatre Arlequí, el dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del matí. I a finals de mes, que és això que et deia, que ja em vindrà la feina, a l'Alternativa Teatre ja estan preparant Andrògin, de l'Espai de Creatius. Això a finals d'aquest mes, el 17 i el 28. També a l'última setmana estrenen El galliner al Muntaplat, de Harold Pinter. Això ho faran a Can Capablanca. I a més encara, ja et digui que tot cau a finals de mes, s'estrena i continua al març, La companyia Amfiteatre està preparant l'EDA, el Centre Cívic de Sant Oleguer.
Molt bé.
Sembla.
Molt bé, perfecte.
Va, i una altra, encara te'n dic una altra. La
digues.
Temporada teatral de Sabadell ja està en marxa i les entrades ja estan a la venda. De fet, des del dia 3 i el dia 4, que ja estan a la venda, i es poden comprar la taquilla del Teatre Principal els matins de divendres i dissabte de 11 a 1 i les tardes de dimecres a dissabte de 6 a 10. També per internet podeu consultar la pàgina web de Sabadell Cultura o descarregar-vos una aplicació que està molt bé, que es diu Sincronitzats.
Exacte, que és la programació municipal, a part de la programació municipal, també hi ha tota la resta de programació.
I no només teatral, sinó també d'altres tipus de propostes culturals.
Exacte. Molt bé, Eloi, doncs moltíssimes gràcies.
Apa, fins la propera.
A reveure.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. L'entrevista.
El dijous 25 de febrer, és a dir, d'aquí a dues setmanes, es tanca el termini per presentar les candidatures a Capital de la Cultura Catalana 2024. En el ple municipal de la nostra ciutat del mes d'octubre passat, es va aprovar per unanimitat optar a aquesta capitalitat. I el mes de novembre es va presentar la candidatura de manera oficial amb una gala al Teatre Principal anunciant la voluntat específica de propiciar la participació del màxim de persones, agents i entitats culturals locals. Doncs arribats a la recta final de la presentació de la candidatura, des de l'Amunt al Taló, hem volgut conèixer com ha estat tot aquest procés inicial. I qui millor per explicar-nos-ho que la cap de Servei de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, la Jordina Puntí. Bon vespre, Jordina.
Hola, bon vespre.
Què tal, com estàs? Com ho teniu, això? El dossier el teniu encarrilat?
El tenim a les màquines, diguéssim. En aquests moments estem a tota pastilla, buscant informació, redactant, fent revisions, agafant aportacions de la ciutadania, aportacions del sector, i estem en això. Està en aquests moments està a la cuina.
Perquè, a part dels requisits que es van comentar a la gala, que és no haver tingut cap capital propera en els darrers anys i la unanimitat política, es demana algun altre requeriment, concretament, a l'hora de presentar la candidatura?
No. Són aquests que has dit, eh? Són tres condicions. Primer, que no hi hagi hagut cap capitalitat propera, cosa que nosaltres ja complim, perquè aquí al Vallès no n'hi ha hagut cap, ni darrerament ni n'hi ha hagut altra. Hem aprovat pel ple, per unanimitat, la voluntat de presentar aquesta candidatura, i el tercer requisit és presentar un bon formulari de candidatura, i això és el que estem fent en aquests moments.
Val. I quins són els eixos que s'han previst en el projecte de la candidatura?
De fet, a veure, el projecte que presentem nosaltres és bàsicament omplir un formulari. En aquests moments hem de seguir necessàriament el guió que ens marca l'associació, la capitalitat cultural, i inclou bàsicament informació institucional, informació general del municipi, quines relacions exteriors tenim, quines activitats es fan a la ciutat i després com un programa d'actes. També, per una altra banda, ens demanen la previsió de l'impacte que tindrà la capitalitat cultural, com ho organitzarem, quin pla de comunicació farem servir, i ens fan posar adhesions a la candidatura. Per tant, hem pogut ser poc creatius a l'hora de presentar aquest dossier. El que hem de fer és respondre al que ells ens demanen. Hi ha molta informació, com veus, que és de recollida de dades interna, i és el que estem fent. I, a més, per una altra part, el que estem fent és recollint propostes de la ciutadania que ens fan arribar a través d'un sistema d'enquestes que hem estructurat i que són els que estem fent el buidatge i les estem posant com a programació que presentarem.
Perquè els que no hagin sentit a parlar mai de capitalitat de la cultura catalana, què pot suposar per Sabadell ser això, no? Tenir aquesta capitalitat?
A veure, ser capital de la cultura catalana representa moltes coses, però bàsicament el que representa és un reconeixement de tota l'activitat i el potencial cultural de la ciutat de Sabadell. Bàsicament és això, Sabadell ja té un potencial molt elevat i el que es tracta és de posar-lo a l'aparador i de donar-lo a conèixer a tothom. El que farem serà això, una proposta d'activitat que dinamitzarà i posicionarà culturalment la ciutat. Per això serà el que és bàsicament ser capital, però també què passa? Doncs que per arribar a aquesta capitalitat, aquest any de programa d'actes, el que farem serà tot un camí d'establir sinergies, de descobrir-nos els uns als altres, de fer propostes, de treballar-les conjuntament, i per tant tot aquest camí ja serà una mobilització de tot el sector cultural de la ciutat, més tota la resta de la ciutadania, per arribar a ser capital i per potenciar tot el que és l'activitat cultural. Per tant, també ens obligarà a tots plegats a fer propostes noves, a fer propostes innovadores, a organitzar-nos, a posar les instal·lacions en marxa i tenir-les adequades per quan siguem la capital cultural. I tot això, a més, ens aportarà, per una altra banda, una mobilització de l'economia i una aportació econòmica a la cultura, i ens deixarà activitats singulars que intentarem que fer-les durant l'any de la capitalitat i que, a més, intentarem que siguin activitats que vinguin per quedar-se, que vinguin per tenir-les sempre de més a més. És a dir, que Sabadell faci un salt en l'activitat cultural a partir d'aquest moment de la capitalitat cultural. I tot això ens portarà, evidentment, un retorn econòmic per a la ciutadania i un retorn social, en el sentit de que generarà identitat i generarà cohesió a partir dels esdeveniments i la implicació en l'àmbit cultural.
Val, per tant, representa que ara, en principi, un cop es presenti la candidatura, i si suposant que s'aprovi, hi haurà aquest procés inicial, doncs des del 2020 fins al 2024, aquests 3 o 4 anys, com de preparació entre tots els integrants del món de la cultura, no?, per poder preparar aquesta capitalitat, no?, per acabar de rodonir el projecte. Aquesta seria la idea, no?
Exactament. Nosaltres ara ja havíem iniciat tot un procés de participació en l'àmbit de la cultura, que és el Sincronitzat. El Sincronitzat és un projecte que té 3 potes. Per una banda, sincronitza tota l'activitat que s'està fent i amb la ciutadania a través d'una app que hem creat, però també una creació d'unes taules de participació per sectors de la cultura. Aquestes taules ja estan començant a funcionar i estan començant a agrupar cadascun dels sectors, les arts visuals, els museus, les arts escèniques, les lletres i biblioteques, etc. I s'estan programant un seguit de trobades perquè les persones interessades i les entitats del sector doncs puguin fer propostes, puguin treballar propostes. A partir d'aquesta estructura participativa dels diversos sectors de la cultura, treballarem també la capitalitat cultural. I, per tant, a partir d'aquestes taules s'aniran coent i aniran sortint les propostes que després ens permetran fer un programa d'actes, la capitalitat cultural, que reculli propostes de tots els àmbits i que, a més, hagi estat treballada amb la ciutadania, hagi estat treballada entre totes les entitats, els sectors, però també tota aquella persona que estigui interessada a participar-hi.
Quan es va fer la gala de presentació, de fet ja ho has comentat, hi ha hagut una campanya d'adhesions. No sé si a hores d'ara podeu dir quantes adhesions hi han hagut al projecte de candidatura.
No ho podem dir perquè és una cosa viva. En aquests moments tenim la pàgina web que hi ha el formulari d'adhesions, però a més, per una altra banda, hi ha totes aquelles entitats que ens han dit que com a entitat o com a institució s'hi adheririen. I el que estem és treballant a diversos fronts, quan haguem de presentar el dossier, llavors el recollirem totes i tindrem una mica les adhesions que tenim en aquest moment.
Val. I també comentaves que s'han enviat algunes enquestes a tipus doncs, brainstorming, no? Com a pluja d'idees per diguem-ne, una mica dissenyar el projecte de candidatura. No sé si com està funcionant aquesta recollida, si realment doncs, heu rebut molta resposta o com està funcionant?
De fet, està funcionant molt bé. Hem rebut moltes respostes, però és que, a més, com et deia abans, en el formulari d'adhesió a la proposta que nosaltres presentem de programació ha estat elaborada bàsicament amb totes aquestes propostes que ens han anat arribant d'aquest brainstorming, d'aquestes enquestes que hem passat. Hi ha propostes superinteressants.
I n'hi ha de molt esbojarrades o què? De coses molt...
No, de moment, molt esbojarrades no. Són totes molt... molt centrades. Tenim, per exemple, te'n diré unes quantes, que després ja, si vols, podem parlar-ne més, però que han anat sortint, com sí. Per exemple, ens han demanat molta gent, més, moltes coincideixen. Ens han demanat crear un certamen literari, que nosaltres l'hem derivat cap a la dramatúrgia. També ens han demanat fomentar la creació i nosaltres hem creat un programa específic que durarà tot l'any per estrenar obres, exposicions, etc., en què es promogui la creació. També ens han demanat programes per ensenyar a consumir cultura, per fer entrar persones que no són consumidors habituals i que no han entrat mai en el món de la cultura, doncs programes perquè les persones no consumidores aprenguin a consumir i a gaudir cultura i fer nous públics. Nosaltres hem fet un programa específic d'inclusió i cohesió social. També ha sortit que un dels trets d'identitat i diferents de la ciutat de Sabadell són els musicals i, per tant, doncs, posar en valor aquest fet, i nosaltres ho hem canalitzat cap a fer un musical participatiu. També ha sortit de posar en relleu el nombrós patrimoni arquitectònic que tenim i que és poc conegut. Llavors nosaltres hem fet un cicle d'activitats, de concerts que es tingui lloc justament en cadascun d'aquests espais patrimonials i arquitectònics que no es coneixen gaire, però per gaudir d'aquests espais. També, per altra banda, hem proposat un concurs de mapping. També ens han demanat això, la projecció exterior de les activitats. Llavors, el que hem pensat és això, algunes d'aquestes activitats que ja es fan i que són reconegudes i que són molt potents, doncs projectar-les encara més i que tinguin una dimensió internacional. També ens han demanat una exposició antològica d'artistes sabadellencs, i llavors nosaltres ja hem creat fer una exposició dintre d'un espai singular. També recordem que estem adherits a l'esdeveniment Manifesta, que a la qual és un esdeveniment entorn dels arts visuals i plàstiques, i que Barcelona s'hi ha presentat, i nosaltres som una ciutat adherida a aquest projecte, que també tindrà lloc el 2024. Llavors, dintre d'aquest esdeveniment, aquest festival d'arts visuals a Manifesta, nosaltres també farem una exposició antològica de la ciutat i es projectarà també a nivell internacional. També hem demanat especialment integració de nous llenguatges, nous formats i noves tecnologies, i nosaltres també els incorporem dintre de la nostra programació. També fer una celebració de cultura popular singular. Nosaltres també pensem que la farem, però a més li donarem una dimensió internacional, una dimensió que vagi més enllà de nosaltres mateixos, etc. Per tant, ja veus que hi ha...
Déu-n'hi-do, eh? Moltes propostes, ostres.
Unes quantes de singulars, i nosaltres les hem volgut recollir totes i les hem anat posant dintre dels programes, però a més també diré que les propostes que ens han arribat van molt en sintonia amb l'equip tècnic que estem treballant en aquest projecte i ens han agradat totes molt. Vull dir, no ens ha costat gens incloure-les i incorporar-les.
Molt bé, molt interessant. Realment és un bon volum d'idees i per poder tirar endavant, eh? Perquè si Sabadell surt... o sigui, coneixeu altres ciutats que també hagin manifestat la intenció de presentar la candidatura pel 2024?
Sabem que hi ha altres ciutats que s'hi han interessat. Ara, que estiguin preparant un dossier, no ho sabem.
No ho sabeu.
No ho sabem, i això alguna vegada ho hem preguntat a l'Associació de la Capitalitat Cultural i ells ens diuen, ens han preguntat, però no en sabem res més. I, de fet, com nosaltres, fins que no s'acaba el termini, no saps qui realment s'ha presentat i qui no s'ha presentat.
Clar. I qui conforma amb l'Associació de la Capitalitat? Qui ho conforma, això? Qui conforma el jurat? I quan es coneixerà quina és la ciutat escollida?
No ho sabem. No ho sabem. El jurat es dona a conèixer després de que es doni a conèixer quina és la ciutat que ha estat escollida.
Val, o sigui, se sap quan serà el moment que serà escollida la candidatura?
Un mes després de l'últim dia del termini.
Val, o sigui, el 26 de març, no? Per tant... Mm-hmm. Seria? Sí. Molt bé. I sé que hi ha hagut alguns... Últimament hem llegit que hi ha hagut alguns partits polítics que s'han una mica desmarcat d'aquest tema. No sé com està això, si hi ha hagut alguna dissensió a nivell d'aquesta unanimitat que es va aprovar a l'octubre.
A veure, nosaltres el que estem és intentant treballar al màxim per ara presentar la candidatura. Jo crec que segurament el que cal és confiança, perquè la candidatura ha de ser per un projecte de ciutat. No és un projecte polític d'un equip de govern o d'un partit polític en concret, sinó de ciutat. I, per tant, jo crec que el que cal és confiança. És confiança, ara ens presentem, i després el que cal és posar-nos-hi tots. Posar-nos-hi tots, partits polítics, ciutadans, agents econòmics, agents culturals, creadors, tothom. Les entitats, necessitarem a tothom. Per tant, jo crec que el més important és ara presentar el dossier i després posar-nos, arremangar-nos tots, colze amb colze, i fer un bon programa de la capitalitat cultural.
Per tant, l'important de tot això és serà que el màxim de gent pugui participar-hi, no? Que totes aquestes taules que comentaves, que el màxim de gent es pugui adherir, doncs, a la taula que li pertoqui per poder, doncs, elaborar el projecte definitiu de la capitalitat al programa. No sé si hi ha previst algun acte d'obertura a l'estil dels Jocs Olímpics.
Sí. Un acte d'obertura i un acte de clausura.
De clausura també, sí.
Aquests estan pensats claríssim i entremig passaran moltes coses. De fet, el que passarà jo crec que és el que entre tots vulguem que passi. No hi haurà algú que dissenyarà què hem de fer i que nosaltres serem unes màquines, sinó que el que es tracta és que tothom se senti seu aquest any de la cultura, perquè tothom, jo crec, qui més qui menys, té alguna cosa a aportar. Fins i tot les entitats que no són culturals també els demanarem que s'hi posin, que treballin amb nosaltres. I el que volem és això, des d'ara fins que tinguem construït ja el programa definitiu del que vulguem que sigui la capitalitat cultural, el que volem primer, sobretot, és escoltar molt. Estem en aquest moment de rebre propostes, d'escoltar. Després el que volem és un segon moment, que volem co-crear, és a dir, no volem nosaltres fer sols un programa, sinó que volem fer amb tothom, amb les entitats, amb la ciutadania, crear aquest programa, co-crear aquest programa i després actuar, i actuar conjuntament, perquè el programa que desenvolupem serà de tots.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordina, per la informació. Estarem molt atents a la presentació i sobretot al moment que es faci la proclamació de la candidatura aquest 26 de març. Doncs moltíssimes gràcies i estarem al cas de tot això i mirarem, almenys des de l'Amunt al Taló, de participar i també de col·laborar-hi en la mesura del possible, i molt il·lusionats de que es pugui tirar endavant.
Molt bé, moltes gràcies.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló.
Des de mitjans de gener que l'Alternativa Teatre estan succeint fets molt sorprenents. Concretament, a la sala del carrer Maria Aguiló s'hi ha instal·lat un mag que fa les delícies de grans i petits. El mag Dami Delusion presenta dos espectacles, els diumenges al matí un espectacle de màgia en família i els dissabtes i diumenges a la tarda un espectacle de màgia més pujat de to, amb el títol de la Sala Roja Erotic Magic Show. I avui a l'Amunt al Taló volem que ens expliquin no els trucs de màgia, però sí com són aquests espectacles. I per això hem contactat amb el mateix Dami Delusion perquè ens ho expliqui. Bon vespre, Dami.
Bon vespre, comencem.
Què tal? Com portes això de combinar aquests dos espectacles a gairebé el mateix cap de setmana? Que no et pots equivocar d'una a l'altra, perquè si no, no? Com si es barreja algun número eròtic en el de familiar, no? Seria... Com ho portes, això?
Són espectacles molt diferents, però molt bé. Tenim un guió molt ben preparat i molta interacció amb el públic, així que perfecte.
I com són aquests dos espectacles? Sobretot aquest el de la Sala Roja, no? Que és una mica un espectacle, suposo, molt diferent del que normalment estem acostumats a veure quan vegem espectacles de màgia.
Exacte. Sala Roja és un erotic magic show, com molt bé diu el títol, i és només per majors de 18 anys. Vale? Més que res, perquè surten elements eròtics, expliquem experiències sexuals que he tingut jo mateix des dins d'un personatge que seria el Dami Delusion, i anem explicant mentre fem jocs de màgia. És un espectacle de màgia i monòlegs, vale? Amb un to, com has dit, una mica pujadet de to.
Els espectacles tenen algun fil conductor, a part, o sigui, aquest de la Sala Roja tindria aquest element eròtic, però el espectacle de màgia tindria algun fil conductor també que va unint els diferents trucs de màgia?
Sí, de fet, molts dels jocs de màgia tenen una història darrere que expliquem perquè quallin bé amb el públic, perquè els entenguin, etc.
I en el cas aquest de l'espectacle familiar, o sigui, cada història, no hi ha un fil conductor que enllaci tots els trucs de màgia?
No, un fil conductor com a tal no. Són espectacles de màgia en família, és un espectacle que engloba jocs de màgia familiars, tant petits com per grans, i són diversos jocs que duren diversos minuts durant tot l'espectacle.
Ja, i la participació del públic en els espectacles, ja ens ho deies al principi, sempre és important. Com ho fas per motivar els espectadors a que participin?
Bueno, tant en Sala Roja com a Màgia en Família, ja els espectadors venen bastant motivats i venen amb moltes ganes de participar, de riure's i de passar una hora i vint que dura cada espectacle, pues, per passar-s'ho a tope, no?, en aquests moments.
I qui participa més, els petits o els adults?
De fet, fem participar a tot tipus de públics, tant a petits com de qualsevol edat, com a adults, siguen el de Màgia en Família. Els petits tenen un protagonisme més important, no?, perquè diguéssim que són els reis de la festa. Per tant, és una participació més infantil. I a Sala Roja, al ser per majors de 18 anys, tot és per un tipus de públic i la participació és totalment adulta.
I com prepares els espectacles? A l'hora de preparar aquests... o sigui, ja portes una trajectòria d'uns quants espectacles preparats. I com ho prepares? Primer penses la temàtica i després incorpores els elements de màgia o és al revés? Primer tens tota una sèrie d'elements de màgia i després doncs, vas pensant com es pot traçar l'espectacle.
Doncs, bueno, en el nostre equip som 4 persones. Vale, en aquest espectacle només som 2 actualment, però sí que pensem un guió primer, un guió que sigui atractiu, que atrapi el públic, i després, dintre d'aquest guió, anem afegint els jocs de màgia que els incluïm una miqueta amb la temàtica que l'hagim de guió.
Val, per tant, primer és el tema i després venen ve la màgia. I a l'hora de fer els diferents trucs de màgia, o sigui, no heu d'interpretar també els mags, vull dir que teniu una part d'interpretació important. A tu què t'atrau més, la part aquesta de màgia o la part d'interpretació de vestir tot el que és tot el que envolta el joc de màgia?
Sí, de fet, en els nostres espectacles... per exemple, hi ha la part de màgia de prop, no diguéssim, però nosaltres ens vam decantar més a la màgia d'escenari perquè té una part molt teatral, no? I és aquesta part que a mi m'agrada, jo crec que el públic la reconeix en seguida de que és un actor, no?, de que estàs interpretant un espectacle sencer. Per tant, tenen una part molt teatralitzada, tant un com l'altre.
I els espectacles que presenta, els dos espectacles, o sigui, es podrien definir d'alguna manera amb un tipus de màgia concreta, de màgia amb cartes, de màgia... no sé, vull dir, com es podrien definir aquests dos espectacles?
De fet, tipus de màgia? Parlant de màgia en família, fem jocs molt visuals perquè tant un nen molt petit o nena molt petita com un de més adult puguin disfrutar. És màgia molt visual, amb molts colors, molt musical, i el de Sala Roja és més impactant, diguéssim, no? Són elements pues, sexuals, per dir-ho d'alguna manera.
Mm-hmm. I el fet de que l'alternativa, que és una sala doncs, bastant petita, i en què el públic està molt a la vora de l'escenari, això no pot ser perjudicial per a l'hora de que puguin descobrir algun truc de màgia?
No, al contrari. Per nosaltres és un molt bon format perquè el públic doncs, pugui participar, s'integri més a l'espectacle i visqui molt més de prop aquest moment, no?
I una última pregunta. Tu creus que en les obres de teatre que es fan en general es podrien incorporar més elements de trucs de màgia com a efectes escenogràfics?
Sí, i tant. De fet, hi ha molts espectacles que utilitzen elements de màgia. Alguns cops ens han contactat actors o productores per preguntar quin element podien incorporar per fer aquest espectacle més atractiu, no? Realment els espectacles tant de Sala Roja com de Màgia en Família són jocs de màgia que no s'han vist, quasi. Ja que ho fem molt personalitzat, són jocs de màgia que són molt moderns, són molt impactants i realment s'han vist molt pocs cops, tant a nivell nacional com internacional, quasi.
Molt bé, doncs, escolta, Dami, moltes gràcies. No sé si al món de la màgia també us desitgeu molta merda. En tot cas, molt encert i molt èxit amb els dos espectacles que actualment doncs, presenteu a l'Alternativa, que es poden veure al Màgia en Família els tres propers diumenges de febrer al matí a les 12 i el de la Sala Roja només aquest proper cap de setmana, dissabte i diumenge a les 7 de la tarda. Oi que és així?
Exacte. A més, aquest dissabte i diumenge a Sala Roja estem fent un especial Sant Valentín, vale? Que serà una miqueta diferent l'espectacle, i a més la gent, si ve, és un preu de 12 euros, però si venen amb algun objecte o element eròtic que puguin portar ells, els deixem l'entrada per 10 euros. Per tant, tota la gent que s'animi a portar elements, esposes, el que vulguin, qualsevol element eròtic, i tindran l'entrada més barata. I el diumenge, a les 12, amb Màgia en Família, fem un especial de Carnaval que els menors de 10 anys tindran l'entrada només per 5 euros.
Molt bé, doncs escolta, fantàstic. No es pot faltar doncs, aquest cap de setmana de màgia. Moltíssimes gràcies, Dami.
Moltíssimes gràcies a tu.
A reveure.
A reveure, que vagi molt bé.
Hi ha rivalitat entre el Teatre Sabadell i a Terrassa? Aquest és un dels temes que el Bernat i la Júlia han proposat aquesta setmana a la tertúlia sobre el Teatre a Sabadell i a Terrassa. I com us deia en iniciar el programa, estem molt satisfets des de l'Amunt al Taló per poder preparar una tertúlia com la que tot seguit escoltareu, perquè les persones que hem convidat són veritables experts en la matèria. Els quatre tertulians són periodistes o vinculats a l'àmbit de la comunicació i, per tant, se saben explicar molt bé i alhora estan molt implicats en el món del teatre a les dues ciutats. I tenim per Terrassa a l'Eloi Falguera, ja conegut pels nostres oients habituals aquesta temporada, i el Josep Manel Martínez. I per Sabadell hem convidat el David Bisbal i el Marc Sabater. Doncs vinga, som-hi amb la tertúlia de teatre a Terrassa i a Sabadell.
La tertúlia.
Bon vespre. Sempre hi ha hagut aquesta rivalitat entre Terrassa i Sabadell, però la cultura sempre uneix. I volem saber si aquesta rivalitat dins aquest sector també existeix. Per això, avui parlem amb persones relacionades amb el món de la cultura, tant de Sabadell com de Terrassa. Primer de tot, quina és la vostra implicació en el món de la cultura de la vostra ciutat? Marc Sabater, bon vespre.
Hola, bon vespre. Bueno, bàsicament jo no sabria com definir-me en el món de la cultura, sinó com a persona de cultura, no? He fet de crític, faig de crític teatral, estic vinculat a diferents entitats i m'he mogut sempre en aquest món cultural de la ciutat.
Eloi Falguera, bon vespre.
Hola, bon vespre. En el meu cas, doncs, jo estic en una companyia de Terrassa, Punt i Seguit Teatre, que solem fer gires pel que és el circuit de mostres i concursos de Catalunya. I també, com el Marc acaba de dir, doncs, també faig crítiques perquè seria diversos mitjans de comunicació i també estudis teatrals com l'última Vallesos, que doncs, he posat una mica doncs, que hi havia del teatre amateur a tot el Vallès. No? I darrerament, doncs, quan també hem iniciat un premi literari a Terrassa, com és el Premi Àngels Poc.
David Bisbal, bon vespre.
Hola, bon vespre. Doncs jo col·laboro amb diverses entitats teatrals, el Sabadell Teatre Associació, que reuneix a diversos teatres de la ciutat i també estic al diari digital i Sabadell, on m'encarrego sobretot de la secció de cultura i més específicament amb la ciutat. Potser no com els companys que obren una miqueta més l'espectre, jo estic més centrat amb el que és Sabadell.
Josep Manel Martínez, bon vespre.
Bon vespre. Doncs mira, jo sóc un membre de Collonaca Grup de Teatre, una companyia de Terrassa que l'any vinent farà els 20 anys de trajectòria i estic com a tot, com a actor, com a director, ara mateix com a vicepresident i com som artistes amateurs, doncs com a carregador, com a transportador, com a muntador, és a dir, aquelles coses que fem la gent del teatre amateur que no tinguem ningú que les faci per nosaltres.
Doncs precisament era sobre això la primera pregunta que us volíem fer. A nosaltres, tant la Júlia com jo, tenim coneixement més aviat de la zona de Sabadell. Però us volíem preguntar si a Terrassa també hi ha tanta cultura del teatre amateur com a Sabadell i en aquest cas si creieu que és important i el per què. Josep Manel, començarem per tu.
Comenceu per mi, però a l'espera és l'Eloi Falguera, que de fet no fa gaire va fer un especial a la revista Vallesos parlant de l'escena amateur a tot el Vallès. I en el cas de Terrassa jo diria que ara mateix és el motor del teatre amateur al Vallès Occidental, perquè el mateix Eloi va comprovar que ara mateix comptem amb més de 30 companyies de teatre amateur en actiu. Clar, proporcionalment em sembla que som la ciutat de Catalunya que té més presència de teatre amateur i de més companyies que no només actuem a casa nostra, a Terrassa, sinó que girem per mostres, concursos, no només de Catalunya, del País Valencià. Nosaltres, per exemple, amb Qui té por de Virginia Woolf, l'any passat vam tenir la sort d'actuar a Madrid, a la mostra de teatre català a Madrid, a la quarta mostra. Vull dir que em sembla que la salut del teatre amateur a Terrassa és impressionant, amb cicles que també promou l'Ajuntament, com les escenes locals per acostar el teatre a tots els barris, i com la mostra Set de Teatre, on actuem diferents companyies al teatre principal en un certamen que es fa un cop a l'any. Vull dir que, si no fos per la maleïda pandèmia, ara per ara la situació seria magnífica. Hem de veure com sortim després del coronavirus.
Doncs, per al·lusions, Eloi, per què és tan important el teatre amateur i per què creus que és un motor i que està tan a l'alça i tan actiu?
Bé, ho ha resumit molt bé en Cazo, ho ha resumit molt bé, però per què es diu això? Per què diem que Terrassa i també Sabadell actualment són els motors del teatre a Catalunya i el Vallès en general? Doncs perquè si observem les 40 mostres i concursos que hi ha arreu de Catalunya, és pràcticament impossible no trobar algun grup terrassenc programat i a més del Vallès. Ens estem trobant casos on, per exemple, mostres i concursos, doncs la meitat de la seva programació és de grups del Vallès i sempre n'hi ha de terrassencs. De Sabadell també, però sobretot de terrassencs. Clar, això un pot pensar, home, això és molt o poc. Home, doncs és molt, perquè totes aquestes mostres i concursos de Catalunya solen rebre doncs entre 40 i 50 sol·licituds per poder participar, que són de tot Catalunya i de tots els països catalans. Si la meitat de grups programats solen ser del Vallès i sempre hi ha presència terrassenca, home, això vol dir que som sense cap mena de dubte el motor. I Sabadell també, Jo vull recordar ara, per exemple, la passada bona circuit que va tenir, la bona gira que va tenir en Cert, per exemple, que va tenir una gira molt llarga, o que Caiba fa uns anys. Sens dubte, la Faràndula és un habitual també dels concursos i que la presència sabadellenca és molt notable, però clar, la terrassenca ens anem trobant que som 4 o 5 grups que estem de gira. En aquests moments mateixos de pandèmia, jo ara que estic fent un paper amb el grup d'Amics de les Arts de Terrassa, no ens hem aturat. Aquest febrer estarem actuant cada cap de setmana, excepte el que ve, perquè són eleccions, però cada cap de setmana, és a dir, realment, el teatre terrassenc no s'ha aturat, malgrat la pandèmia.
I en el cas de Sabadell, David i Marc, creieu que és important que es faci teatre amateur?
David.
Marc, endavant.
No, evidentment, el teatre amateur no és important, és essencial. Aquesta paraula que es porta tant ara últimament, no? És essencial per als sistemes, pels ecosistemes culturals de cada ciutat. En el cas de Sabadell és molt important perquè configura el gruix de la programació. No ho he calculat, però possiblement estaríem parlant d'un 70-30, és a dir, de la temporada de Sabadell, un 70% d'obres que pots veure són del teatre amateur, enfront d'un 30, i crec que soc optimista, de teatre professional. I evidentment, és una escola de teatre, és una escola d'espectadors, és una escola de tècnics, és una escola de productors. Indubtablement, sense el teatre amateur, no a Sabadell i a Terrassa, sinó a tot Catalunya, el sistema teatral català no s'entén, és impossible d'entendre sense la incidència del teatre amateur. Està claríssim.
De fet, afegint el que tu dius, Marc, que és imprescindible el teatre amateur aquí a la nostra ciutat, moltes de les activitats habituals, sense pandèmia parlo, habituals, cavalcades de reis i tot mena d'espectacles que es fan a la ciutat, també depenen en gran part, fins i tot amb activitats de festa major, depenen en gran part d'aquests grups de teatre amateur de la ciutat i que aquí es nota que estan molt, molt, molt a la ciutat i que estan molt per la ciutat.
Precisament això que dèieu, que hi ha poc teatre professional i molt d'amateur, creieu que està centralitzat a Barcelona? I això és un avantatge, un inconvenient, perquè tant Terrassa com Sabadell són grans potències de Catalunya i jo personalment penso que hauria d'haver-hi més teatre professional a les dues ciutats. Què en penseu?
Jo estic d'acord. És a dir, el que passa és que no té res a veure amb el teatre amateur, això. És a dir, no és que el teatre amateur li mengi mercat al teatre professional, és una qüestió d'institucions, que són les que, malauradament o benauradament, no ho sé, són les que, en el cas de Sabadell i en el cas de Terrassa també, pràcticament, fan les programacions públiques professionals. Per tant, si no hi ha més pressupost perquè aquestes institucions o aquestes administracions puguin programar, és evident que no pot haver-hi un sistema teatral professional que vingui, diguéssim, que de Barcelona irradiï, o hi ha el que seria estupendo i fantàstic, i ja ho firmaríem tots, que és que no només es produeixi a Barcelona, sinó que es produeixi teatre professional a ciutats com Sabadell i Terrassa, que se'n produeix, però se'n produeix molt poc, i aquest teatre pogués irradiar cap a altres llocs, no? Cap a Barcelona i cap a altres ciutats de Catalunya. En tot cas, crec que és un problema de pressupostos municipals, no? De dedicar més diners a programar cultura o teatre professional.
En el cas de Terrassa, jo crec que hi ha una oferta potent de teatre professional perquè l'Ajuntament hi destina recursos i tenim una bona temporada de teatre professional. I també tenim el cas del Festival TNT, el Terrassa Noves Tendències, que sempre ha fet una aposta clara exactament per això, per les noves tendències teatrals, barrejant dansa, audiovisual i tot tipus de disciplines creatives. Jo sé que hi ha una aposta, a més tenim una regió de cultura que és la Rosa Voladeres, que diria que de teatre en sap un munt. El que no sé és si ara mateix tindrem els recursos suficients amb la crisi provocada per la pandèmia per destinar-los com cal a la cultura. Jo crec que sempre falten recursos per a la cultura i, malauradament, crec que a partir d'ara en faltaran més.
I sobre... Digues, Eloi.
A mi, si em permeteu, m'agradaria, doncs, parlar d'una cosa, no? Clar, si mirem en retrospectiva fa uns 15 anys, el teatre professional s'ha expandit, ha sortit de la seva bombolla de Barcelona, que abans era la seva única bombolla de Barcelona. Però, diguem, doncs, per l'efervescència del totxo o pel que fos, tota gran capital o ciutat una mica gran o poble una mica gran va fer el seu teatre municipal o va reformar i això va portar que la cartellera barcelonina o gran part de la cartellera barcelonina passés a comarques, cosa que abans era impossible, era inaudit, era només la bombolla barcelonina. És a dir, el teatre professional ja ha fet la seva xarxa, ha expandit la seva xarxa. Una altra cosa és que l'exploti millor, l'exploti pitjor o el que sigui. En aquest cas, ja que estem parlant de teatre amateur també, jo el que voldria dir és que el teatre amateur no ha fet aquests deures. El teatre amateur sí que és cert que té una xarxa del que diem nosaltres el circuit de mostres i concursos arreu de Catalunya, que sol abarcar gran part del territori, però no s'ha vertebrat bé. És a dir, el que ha fet és que cada institució privada o cada ajuntament que ha volgut ha creat la seva mostra, el seu concurs, però cadascú fa la seva capelleta, sense que això sigui verdaderament una xarxa, no? Jo sempre dic que el teatre professional s'ha organitzat molt bé i s'ha menjat molta part d'aquest teatre amateur. I que s'entengui bé, no? El que vull dir és, possiblement, abans, sobretot als anys 70 o 80, el teatre amateur complia una funció ben clara en les ciutats i pobles de Catalunya, que era, jo complemento el que fa Barcelona, no copio el que fa Barcelona, sinó complemento el que fa Barcelona, porto textos que complementen Barcelona, i ara, darrerament, el teatre amateur ha caigut molt a la trampa de copiar el que fa Barcelona. És a dir, ha perdut aquesta faceta de complement. I, és clar, això que ha fet, doncs, sobretot en les últimes dècades, que el teatre amateur es veia com el teatre, com aquests... És evident que mai arribaràs a fer una còpia del que es fa a Barcelona. Per tant, faràs mal al teatre d'una còpia de Barcelona. I això ha comportat, crec, aquest darrer, sobretot els darrers 20 anys, d'aquest moviment pejoratiu cap al teatre amateur. Clar, lluitar contra el barceloní no podràs, és en organitzar molt bé, i penso que el teatre amateur ara, i de fet tenim un congrés que celebrarà el mes de a la tardor per parlar cap on anem al teatre amateur, doncs en aquest congrés una de les vies que jo vull explorar és aquesta, de dir, ei, cap on ha d'anar el teatre amateur ara? Quines són les línies que han de seguir? I penso que això, volia apuntar això, no? Que encara que sembli que hi ha poc teatre professional fora de Barcelona, jo crec que no, que s'han organitzat molt bé i s'està portant teatre, cosa que fa 20 o 30 anys això era impossible.
Jo, si em deixes un moment, Júlia, amb el que deia l'Eloi, no estic d'acord que fa 15 anys el Teatre de Barcelona estigués tancat a Barcelona. Almenys en el cas de Sabadell, fa 15 anys el Teatre de Barcelona venia bastant més del que ve ara. És a dir, hi havia més programació de teatre professional. I en el cas del teatre amateur, jo crec que fa... Aquí potser m'equivoco, però crec que fa 20 anys hi havia més concursos, hi havia més xarxa, per dir-ho així, de la que hi ha actualment, i que probablement el que hagi passat és que els pobles, diguéssim, que fan aquests teatres municipals, això sí que no ens en falta, tenim una bona xarxa d'equipaments municipals a tot arreu, potser s'han deixat seduir pel teatre professional barceloní en detriment del teatre amateur que abans hi passava més regularment. Això és una teoria meva, no la tinc contrastada, però en qualsevol cas, teatre professional n'hi ha hagut fa molts anys, almenys a Sabadell.
No, no, no. Evidentment, però jo que sóc nascut a Sabadell, que sóc un trànsfuga, bé, jo no, tampoc no sóc... Jo també seguia això. I antigament només arribava a la faràndula, al teatre professional. Cosa que ara hi ha el teatre principal i hi ha un estruc. És a dir, sí que hi ha hagut una diversificació i sí que arriba, i arriben propostes creades, fins i tot. Llavors, a Terrassa ens passava el mateix. Només ens arribava el Teatre Alegria. Ara tenim un principal i un centre cultural que sempre ha fet aquelles coses de... Bé, anem fent. O sigui, l'expansió és indubtable. I sobre el tema de mostres i concursos, sí que és cert que n'han desaparegut alguns, però s'han multiplicat per dos els que han aparegut de nous. O sigui, si observem, per exemple, quants concursos fa que tenen 40 anys d'història, trobarem potser que són una desena. Antigament, doncs, n'hi havia molts més. Però si observem els que tenen unes 10 edicions o menys, ostres, trobarem que són molts més. Llavors, sí, s'ha multiplicat. O sigui, la xarxa s'ha multiplicat. I, sobretot, gràcies a les noves tecnologies, s'ha obert, com ha dit molt bé en Cazo, el mercat a Illes Balears i al País Valencià. Nosaltres mateixos regularment també baixem al País Valencià i fins i tot hem pogut anar a Illes Balears. Això era impensable als anys 80.
I sobre el que estàvem parlant, de que el teatre amateur és tan important, i si ens hi fixem, a Barcelona moltes actrius i actors professionals provenen d'un teatre amateur. Per tant, qui creieu que té un millor planter d'actors i actrius? Sabadell o Terrassa?
Jo crec que anem a la part. I jo crec que plantejar el tema en plan de rivalitat és bastant estèril, perquè hi ha magnífiques companyies a Sabadell, hi ha magnífiques companyies de teatre amateur a Terrassa. Jo personalment disfruto moltíssim veient el que fan el Teatre Sant Vicenç, el Teatre del Sol, la Joventut de la Faràndula. Nosaltres mateixos tenim actors a Collonaca que han participat en muntatges del Teatre Sant Vicenç. Vull dir que jo crec que el més útil, sobretot per gent amateur com nosaltres, és col·laborar en lloc de rivalitzar. I em sembla que planter n'hi ha fantàstic, tant en una ciutat com en una altra. I, de fet, el teatre amateur sempre ha sigut planter de professionals, començant pels Pastorets. I aquí Sabadell té uns Pastorets potentíssims. Vull dir que jo crec que estem a la part.
Doncs ens quedarem amb aquestes paraules del Josep Manel d'unitat, perquè és veritat que el futur és incert i que no sabem com quedarà el sector cultural després de la pandèmia. I des d'Un al Taló apostem per una setmana més per consumir teatre, perquè, com hem vist, tant Sabadell com Terrassa i Barcelona i altres ciutats tenen teatre, un essencial per a l'evolució de la nostra societat. Moltes gràcies als quatre i seguim el programa.
Gràcies.
Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa i, com sempre, ens desplacem o mirem d'anar cap a Barcelona, la programació teatral, però a falta de teatre, de programació, d'obres de teatre, doncs l'Elvira ens explica altres coses. Bon vespre, Elvira, què tal, com estàs?
Hola, bon vespre, Jaume. Doncs sí, amb moltes ganes de tornar a Barcelona al teatre, però ens hem de conformar amb aquestes restriccions, que ara són comarcals, però que encara no podem anar a Barcelona.
Exacte. I suposo que continuem amb aquesta ruta que ens estàs fent, aquesta ruta turística pels petits grans teatres de Barcelona, oi?
Doncs sí, sí, continuem amb aquestes explicacions d'aquests petits teatres de Barcelona i continuarem amb el cicle dels 10 teatres sota el tema On el Teatre Batega. Avui enumerem dos teatres més. Comencem per el Teatre Acadèmia. Aquest teatre el trobem a Sarrià Sant Gervasi. L'edifici era una antiga cotxera dels anys 30. En el pati, o més ben dit, el barri, que precedeix el teatre, que és el que abans era el moll de la cotxera, el públic s'espera fins que s'obren les portes per entrar a la sala. Algunes vegades aquest espai serveix per fer-hi representacions també a l'aire lliure. L'any 2006 es van començar les activitats d'aquest teatre, assajos i laboratoris, però fins al març del 2010 no es va inaugurar el teatre. Durant aquests anys hi han treballat en residència les més reconegudes companyies teatrals, com ara el Projecte Ingenuo, o Dei Furbi, o Les Antonietes, entre altres. Fins fa poc era una sala polivalent, on es distribuïa l'escenari i els seients dels espectadors depenent de l'espectacle que s'hi representava. Però aquests últims mesos van aprofitar el forçat tancament de la pandèmia i van renovar i ampliar l'aforament, passant de 70 a 100 localitats. Un nou projecte que els permetrà tenir una platea semicircular a l'estil d'un teatre grec. Han renovat també l'equip lumínic i sonor i han incorporat projectors de làser, fent un pas endavant per explorar noves formes multimèdia que, segons ells, són l'essència del teatre del futur. Aquests canvis tècnics i estructurals de la sala es compaginaran amb una nova visió a la recerca de novetats, fent un teatre arriscat que estarà obert a les propostes a diferents llengües i cultures. Personalment, tinc moltes ganes de veure aquests canvis, tant d'estructura com de plantejament. Però, com ja hem dit, haurem d'esperar que suavitzin les restriccions, diguem-ne, eh?
Molt bé. És un dels teatres més nous, potser, no?
Sí, del 2010, sí, sí.
Sí, sí.
Farà ara 10 i escaig, quasi 11 anys que el van obrir com a teatre. Sí, sí, sí. I el van agafar aquestes cotxeres i les van adaptar a la sala per fer-hi teatre. I ara ha fet aquesta remodelació que crec que serà molt bonic, eh? Com un teatre, com tenir-ho com un teatre grec, serà diferent, diguéssim, no?
Mm-hmm. Molt bé.
Passem ara a conèixer la Sala Fènix, situada al carrer Riereta, a prop de la Rambla del Raval. És també una sala polivalent amb una capacitat per més de 60 o 70 espectadors. No n'hi caben més, eh? Que proposa una rica programació teatral, tant per adults com per famílies també, eh? També fan per teatre infantil o familiar. Es destaca per les seves ofertes de teatre visual, com per exemple teatre de màscares, marionetes per adults, ombres, cabaret o clown contemporani. A més, treballa per perseguir una línia de teatre jove, proper i en compromís, amb l'objectiu de crear i compartir valors artístics i humans a través de la creació d'una programació permanent en el teatre. La Sala Fènix compta amb una sala d'exposicions, el teatre que ja us he dit abans, aquest teatre alternatiu, i un tracte molt agradable i familiar. Destacar les produccions principalment de monòlegs, treballs amb màscares i propostes de tres o més intèrprets lligats en el món del teatre visual. Pel seu tracte familiar també val la pena anar-hi de tant en tant i conèixer-los. Aquests dos teatres, junt amb els altres que us he anomenat, doncs, com he dit, formen aquest grup d'Ora el Teatre Batega. El que avui us he anomenat el Teatre Acadèmia, la Sala Fènix, A les setmanes anteriors vaig mencionar la Sala Atrium, el Bar de Badoc, la Freiherr, el Maldà, el Tantarantana i el Versus Glòria. I les que falten per citar, l'Antic Teatre i el Teatre de la Greva, si tot va bé, en parlaré la setmana que ve. Tots aquests teatres aposten per seguir treballant plegats, creant iniciatives per potenciar la creació, promoció i divulgació de les arts escèniques. Com, per exemple, un abonament, que la setmana passada ja us vaig explicar, un abonament que han fet conjunts i una convocatòria de propostes teatrals inèdites que seleccionaran, de totes les propostes, en seleccionaran 6 projectes que seran representats en aquesta sala. Com he dit sempre, val la pena tenir en compte aquestes sales de teatre de proximitat on fan bategar molt de prop el teatre.
Molt bé, Elvira, doncs fantàstic. Esperem la setmana vinent acabada que ens acabis d'explicar aquests que falten.
Sí.
I això, si tenim una idea, ens anem informant sobre aquests teatres, sí, que de vegades doncs no són suficientment coneguts.
Aquests són 10, però clar, com sempre he dit, n'hi ha quasi 40 de teatres petits, o sigui que això pot donar llarg.
O sigui que encara... Molt bé, Elvira, esperem que puguis tu continuar explicant-nos més obres de teatre a part d'aquesta informació, eh?
També.
Molt bé, doncs, a reveure, t'esperem la setmana vinent.
A vosaltres, adéu-siau.
I ens acomiadem. Acabeu de gaudir aquesta setmana de Carnaval sense rues ni grans celebracions, però això sí, el Dijous Gras amb la coca de llardons i la botifarra no us el salteu. Ens retrobem la setmana vinent amb més teatre, més cultura, sobretot cultura segura. Aquest mantra que repetirem fins a la sacietat perquè és una realitat demostrada. Recordeu que podeu escoltar el programa, el podcast del web de Ràdio Sabadell i el canal de Spotify de l'Amunt al Taló. A reveure, cuideu-vos, salut i teatre! Amunt al Taló.